altres mons, amb Pere Vilanova.
El dissident xinès Chen Guangteng, que per cert és cec, s'ha escapat del seu arrest domiciliari, ja ho vam explicar, i ha aconseguit la protecció dels Estats Units. Se suposa que via l'ambaixada americana a Pequín. Parlem d'un advocat activista que ha denunciat els abusos de la política del fill únic a la Xina, molt especialment pel que fa a les esterilitzacions forçoses. O sigui, que va començar Nixon enviant allà un equip de ping-pong i ara resulta que tenim aquest problema amb un senyor de la ONCE, com si diguéssim, o de la ONCE, que es dedica amb això. Pere Vilanova, què tal?
Bona nit.
A la Xina parlem molt més de dissidents que d'opositors. Mm-hmm. Sempre diem dissidents i no diem això, opositors. Per què? Hi ha alguna cosa similar a una oposició xinesa o només trobem individus aïllats?
No, no, el concepte de dissident és molt important i neix en el vocabulari polític en la penombra i en les tenebres del règim soviètic. I és aquell individu que al ser sistemes tan opressius i totalitaris no poden tenir estructures organitzades. El dissident vol dir literalment el que pensa diferent. Això és el que li fa encara tenir més mèrit. No té gran capacitat organitzativa, però és el que opina diferent, el que pensa diferent amb el seu cervell. I això fa que aquells homes, pensis el que pensis de la seva orientació política posterior, però gent d'una fortalesa moral considerable. I aquest, a més, és interessant perquè no és un home aparentment molt polititzat, i en canvi ha parlat de drets humans o de vulneració de drets humans, esterilitzacions forçoses i aquest tipus de coses. I, per tant, és un personatge interessant. Però si fem un gran angular, pertany a aquesta tradició heroica dels que pensen diferent en un règim que on tot està prohibit i el que no és obligatori. Mm-hmm. I, per tant, són un referent moral. És a gent així que s'ha donat els Premis Nobel.
I tot i això, creus que efectivament la política exterior dels Estats Units li convé un dissident com aquest?
Això és la part que no sabem, perquè m'imagino jo, i només he estat a Xina una vegada, que entrar, si et cego i vas amb un bastó buscant el camí, allò, a l'ambaixada americana, que no deu ser l'ambaixada menys controlada de Pequín, no és fàcil. Per tant, en quines condicions ha aconseguit fugir, a on i sota la protecció d'aquí, jo crec que estem ara ja en el terreny diplomàtic, en la fase ja més de pel·lícula de suspens. Allò, no ho sabrem tot de moment, el que ens diguin ja veurem què vol dir, però no tenim els detalls de l'operació. Pot ser que els Estats Units s'ho hagi trobat dat i beneït, pot ser que hi hagi hagut un càlcul darrere, no ho sé, però en aquests moments això és la part més de política convencional. L'important és que els dos estan tractant-se mútuament, Estats Units i el règim de Pequín, de moment amb molta prudència. Jo crec que estan pactant inclús, crec, no puc demostrar, l'escenificació de la bronca que tindran aviat.
Ja. Ara, el govern xinès s'ha esforçat molt, per exemple, els últims mesos, a impedir que les notícies sobre l'anomenada primavera àrab arribessin a la Xina. Ens preguntem si això significa que hi ha un perill real d'un alçament popular contra el Partit Comunista i per què? Perquè cada vegada que hi ha algun dissident d'aquests són per coses, no diré menudes, però en tot cas no essencials per aquests 1.300 milions de xinesos, no? Tibet, això de l'esterilització, són coses, diríem, menors en la geopolítica.
Sí, però la diferència entre ara i Sinyavsky o Daniel, els herois dissidents soviètics de principis dels anys 60, o el mateix Solzhenitsyn, és que ara, per molt que el règim de Pequín vulgui controlar internet i pretendre que pugui censurar internet com pot censurar un diari imprès que editen a Pequín, és que ara el dissident, que abans només ho sabien la seva pobra família i dos amics que quedaven literalment, i passeu mala paraula, acollonits, ara amb això d'internet s'acaba sabent per tot arreu. Les primaveres, és clar, àrabs són àrabs, però són primaveres, i és una estació de l'any contagiosa.
I aleshores, a què té por el règim xinès? Perquè em dóna la sensació que potser el règim xinès és una mica paranoic, no?
Els règims totalitaris de l'orientació ideològica que s'autoadjudiquin, extrema dreta o esquema esquerra, tenen una característica comú, i és que tenen por de tot. Mm-hmm. Fins i tot de la seva pròpia ombra.
Fins i tot d'un advocat cec.
Més feble en teoria que un pobre advocat cec a Xina que ha parlat de que hi ha esterilitzacions forçoses, No és com que Rússia tingui la bomba atòmica, és a dir, que aparentment no. I fins a aquest punt tenen por de tot perquè volen controlar-ho tot, el pensament, els sentiments i les actituds de les persones. I a mi em semblava que el segle XX havia fet la demostració amb caure la quasi totalitat de règims més totalitaris que hagi vist mai la humanitat, que això no és possible.
Pere Vilanova, gràcies per haver avui exercit el paper de sinòleg, que és com es coneixen els que entenen d'aquest món tancat.
Com dirien Poltrona, com a molt, el paper del sentit comú.
Ja n'hi ha prou, eh? Perquè això també és una minoria.
I tant.
Gràcies.
Bona nit.
Pere Vilanova.